18 minuts per sobre de les 9 del matí a la sintonia de Cugat.cat. És dimarts, 18 de març del 2014. Avui fem tertúlia amb Jordi Casas. Bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Per parlar de temes que afecten la nostra ciutat, de temes d'interès general, del que diuen els diaris, de tot plegat. L'endemà d'un ple municipal llarg, una vegada més, amb alguns temes rellevants. Hi havia la liquidació del pressupost del 2013. Per la gent que ens escolta, és el tancament, per entendre'ns, de l'exercici de l'any passat, on es veu del que s'havia pressupostat, del que s'havia previst, què s'ha acabat gastant, què s'ha acabat executant, què no, i com hem tancat l'any, si amb dèficit, amb superàvit, amb reserves o amb l'aigua al coll. Els hi repasso les xifres bàsiques que van sortir de la liquidació. La primera és que la ràtio d'endeutament municipal s'ha situat al 57%. Això, segons destaca el govern municipal, és el mínim històric dels darrers 20 anys i suposa una rebaixa de 21 punts percentuals en relació amb els últims 2 anys. En concret, l'Ajuntament ha tancat el pressupost amb números verds, amb un estalvi net d'11 milions i mig d'euros i un romanent positiu de tresoreria de prop de 400.000. La liquidació es va aprovar o es va explicar més aviat al ple d'ahir. Què els sembla aquesta xifra? Sobretot aquest percentatge, el 57% d'endeutament. Recordem que hi ha un topall legal que ara és del 75%. Cap municipi pot endeutar-se per sobre d'aquest percentatge. És un percentatge que relaciona l'endeutament sobre els ingressos totals de l'Ajuntament. Sant Cugat diu que està molt per sota, 57%, i llueix aquesta xifra com una mostra de múscul i de solidesa de les finances locals. Què els hi sembla?
Home, és evident que un endeutament que està quasi 20 punts per sota del màxim legal... Ai, perdona, un endeutament... Sí,
sí.
Un percentatge d'endeutament que està quasi 20 punts per sota del màxim legal, home, és molt poc endeutament, eh? Sobretot quan llegim que totes les administracions públiques estan endeutades fins al coll, no? A conseqüència de la crisi, que ha augmentat les despeses i ha disminuït els ingressos, doncs... Bueno, és molt significatiu. Jo crec que és significatiu que Sant Cugat té una estructura, diguem-ne, urbanística i també econòmica, però sobretot urbanística, perquè el gran ingrés és a l'IBI, consistent i sòlida, no? I, per tant, qualsevol governant li ha de permetre governar això amb més tranquil·litat, amb més marge de maniobra, sense negar que s'hagi fet una bona gestió, per descomptat. Vull dir, no conec els detalls, no sé exactament què és resultat d'una certa bona gestió o què és resultat d'aquesta base impositiva que és un regal dels déus, per parlar, o un mix, suposo que deu ser un mix.
Sí, el propi govern ho explicava així, eh? D'una banda, que els ingressos no només no han baixat tant com es podia haver previst, sinó que s'han mantingut amb força solidesa en aquests últims 2 anys. Alguns fins i tot han pujat per sobre de les previsions. Ja havíem parlat aquí que l'impost que grava les transmissions... L'impost que grava, per exemple, una compra-venda d'un patrimoni immoble, sí. Aquests han pujat. I el propi govern s'ha sorprès que en els últims 2 anys aquesta xifra no ha parat de pujar, no a un gran ritme, però sí...
Això vol dir que, encara que potser no ho acabem de notar, vol dir que s'ha tornat a emprendre les transaccions, no? Allò de terrenys i tal, el qual vol dir que deu haver mogut la immobiliària per darrere per tornar a edificar o no? És clar,
sí. També les herències, eh?
Les herències, sí, però bueno, no s'ha disparat la taxa de mortalitat, no?
No, però vull dir que, bueno, sí que de vegades, sí, diguéssim, hi ha generacions que es van fent grans i que llavors... Sí.
De totes maneres, a veure, jo de les dades que has dit, hi ha una que és el superàvit. Clar, el superàvit pot tenir 2 explicacions. Una, que els ingressos s'hagin superat, en aquest cas bastant, per la xifra, respecte a les previsions, o una altra, que no s'hagin complert les despeses. Si és el primer, doncs estupendo, perquè et permet mirar més optimisme els propers pressupostos, no? Perquè ja tens un marge de maniobra més gran. Si és el segon, home, no gaire seria més crític, perquè, bueno, com deia el Cliff, tots els diners al camp, no?
Sobre aquest tema...
Jo crec que les despeses, vull dir, a més, en una situació d'aquestes que sempre n'hi ha, com a mínim s'han de complir les previstes, no?
Sí.
Llavors, suposo que aquest desviament vull atribuir-ho a un excés d'ingressos respecte,
sobre aquest tema,
respecte al pressupost.
L'explicació que dona el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugueroles, i perquè la gent ho entengui, mirarem de simplificar una mica, és que s'ha arribat fins on la tresoreria permetia. És a dir, els diners líquids disponibles s'han gastat, però estem a una certa distància de gastar el que preveia el pressupost. I aquesta diferència, que és notable, perquè el pressupost ha tancat amb un estalvi d'11 milions i mig, vol dir que s'han gastat 11 milions menys del que s'havia pressupostat, però en canvi només hi ha un romanent positiu de tresoreria, és a dir, només queda a la caixa 300 i escaig mil euros. Això vol dir que en aquests anys de crisi hi ha una diferència més gran que mai entre el disponible per gastar i el que tu havies previst que gastaries. És a dir, tot i que han tingut més ingressos dels que s'esperaven, la morositat és molt més alta del que s'esperaven i els pagaments triguen molt més en arribar, començant pels de les administracions Estat i Generalitat, que alguns ni són ni se'ls espera. Per tant, aquesta diferència s'ha accentuat i ara es gasta realment, segons explicaven, el que hi ha a la caixa. S'intenta que això quadri a zero, quadra a 300.000, per entendre'ns, però la diferència amb el que s'havia pressupostat continua sent notable.
Sí, que hi ha una diferència entre els números virtuals, diguem-ne, teòrics, i la disponibilitat real.
Domènec.
Sí, de totes maneres, diguéssim, a veure, respecte a això que dèiem abans, diguéssim, de les postvàlues, continua existint un problema, i és de que els preus reals de mercat han baixat molt, però, en canvi, el que no han baixat han sigut els valors catastrals. I, sobretot, el que no han baixat són aquells índexs de correcció que existeixen per haver fet que els valors catastrals s'assemblin al màxim en els valors reals, no? De forma que moltes vegades, diguéssim, quan s'acaba multiplicant el valor catastral per l'índex corresponent i de més, acaba sortint un preu superior del de la venda real. I això és una cosa que diguéssim, que l'Ajuntament hi hauria d'entrar i hauria de corregir. Ja sé que el que li interessa és tenir el màxim d'ingressos, però és que al final s'acaba tributant per sobre del que són els preus de mercat. I això tampoc és correcte.
Amb aquestes xifres de liquidació a la mà, es pot afirmar que l'Ajuntament està sanejat, que té una situació de fortalesa financera, però quina és la situació de la ciutat? Ho dic perquè ahir, en el ple, algunes intervencions, recordo la del regidor de la CUP, Ignasi Bea, anaven en la línia de dir l'Ajuntament és molt sòlid, és molt robust, però el que passa portes en fora de l'Ajuntament és tot una altra història. Per tant, l'Ajuntament el que hauria d'intentar fer és potser renunciar a tenir un endeutament tan baix, injectar d'alguna manera més diners a l'economia, a les entitats, a les inversions públiques, perquè no només es tracta d'estar bé com a administració, sinó de que l'entorn flueixi. El tinent d'alcalde d'Economia, Carles Bruguerola, va venir a contestar que si l'Ajuntament està bé és perquè la societat majoritàriament està bé, perquè vol dir que paga impostos, que hi ha activitat. Sí. En aquest debat, com se situen vostès?
Home, certament és cert, això és una redundància. A veure, independent que puguis estar molt d'acord o no amb la política de l'equip de govern o l'Ajuntament en conjunt, és evident que hi ha una relació. No pot haver una dicotomia absoluta entre el que fa l'administració local aquí i arreu i la realitat local. Serien uns alienígenes, no? I no és el cas, no? Jo crec que, evidentment... Segur que el tipus d'ingrés i la solidesa dels ingressos aquí no és el mateix que Ripollet o Santa Coloma de Gramenet, per entendre's. És evident que, com deia abans, aquí hi ha una base més sòlida, econòmica, de rendes. Bueno, quan surten les enquestes sortim la tercera ciutat de Catalunya a nivell de rendes.
Sí, no, només cal veure el número d'aturats.
Exacte, no, aturats. La base, que deia abans, la base urbana d'abans, no? I aquí no tenim, com veia el Vallès, per dir alguna cosa, aquí 90% no és propietat pública, diguem, no, de habitatge pública que no paga pràcticament IBI, no? A veure, tot això es nota, eh? Vull dir, llavors les transferències de l'Estat pel tram de població que tenim i tal. Jo crec que hi ha una relació directa entre la solidesa econòmica de l'Ajuntament i la realitat urbana i socioeconòmica de Sant Cugat, al marge que s'hagi fet una bona gestió. Ara, a mi el que em preocuparia, a mi em sembla bé que les despeses reals s'adaptin el més possible als ingressos reals, perquè això t'estalvia generar deute, no? Perquè clar, si tens un endarreriment, encara que tinguis una base imposable molt alta i una recaptació molt alta, però no ho estàs cobrant, tens un problema de tresoreria i has de fotre allò, com se diu allò, crèdits a curt termini, endeutament a curt termini, i això són, pagues uns elevats interessos. Per tant, ajustar ingressos a despeses ja està bé, perquè és una de les explicacions, suposo, d'aquest baix endeutament. Ara, el que seria preocupant, i en aquests moments ja no tinc dades concretes, és que aquells problemes que realment són punyents, que siguin els de caràcter social en aquests moments, com a conseqüència de la crisi, alguns es deixessin d'atendre per aquesta política d'estalviar diners, no? I llavors sí que seria preocupant.
Les dades que donava...
No es val més anar justets, inclús endeutant-se una mica més per resoldre els problemes punyents. Aquest potser seria el fil que podíem agafar per reflexionar, que ara, repeteixo, no tinc prou dades.
La dada que es va aportar ahir és que del paquet de partides titulades serveis a les persones, és a dir, les polítiques socials o les polítiques d'atenció a la ciutadania en els diferents aspectes, s'han executat el 95%, que d'on s'ha estalviat és més aviat d'altres partides, algunes relacionades amb el manteniment de la ciutat o amb aspectes urbanístics que en aquest context doncs, van més lentes. Facin també una lectura política d'això, perquè ahir era evident al ple que l'oposició, una mica fent l'exercici que feies tu ara, Jordi, de dir quin fil argumental es podria trobar perquè l'oposició s'agafi algun argument per poder no atacar, per poder fer la seva feina, diguéssim, de contrast, sí. No? Argumentalment, l'oposició li va costar ahir sortir del discurs de efectivament són uns bons números, és innegable que la feina s'ha fet, estem més preparats, Ferran Villaseñor deia fins i tot aquí comença la recuperació, per tant el que cal ara és començar a planificar com i posem-nos d'acord per veure com s'enfila la recuperació. El portaveu del PP fins i tot va dir és que amb aquests números es pot fer qualsevol cosa, per tant, són els números que voldria qualsevol governant. No sé quin espai hi ha aquí per propostes de l'oposició que puguin d'alguna manera ser alternatives, no?
Home, sí, és que... jo me'n recordo el primer anècdota de Barba quan era regidor a l'oposició, que a vegades deia, bueno, a veure... quan hi havia la discussió del pressupost, a veure com me les muntaré per votar en contra, no? Ja havia de marcar perfil polític i a vegades, diguem, els arguments per votar en contra no eren nítids, sempre a vegades sí que hi havia pressupostos que hi escapaves de forma oberta i clara, i a vegades no. Home, jo crec que realment, quan una ciutat dels caixers de Sant Cugat hi ha un govern consolidat des de fa molts anys que no ho està fent, relativament bé, i sobretot la gent està satisfet amb Sant Cugat, amb com funciona, inclús dona una nota molt alta a la gestió d'aquest govern, segons si ens hem de creure aquestes onades sociològiques que es fan periòdicament, home, dificulta el treball de l'oposició, perquè et deixa poc marge, no? Vull dir, és evident això, i si a sobre, que jo, bueno, Sant Cugat jo diria que històricament sempre per la seva situació estratègica i tal, sempre, jo diria, sempre ha sigut una, no dic que sigui un, però sempre ha sigut una ciutat relativament còmoda per governar, no és una ciutat, no és una ciutat excessivament problemàtica, diguem allò, en termes molt generals, i per tant diria que els equips que governs que s'han succeït doncs, no han tingut especialment malament. Ara jo crec que la funció de l'oposició és, bueno, és elaborar un discurs propi. No tens per què carregar-t'ho tot, no es parteix de zero, ni ara ni quan hi hagi les properes eleccions, vull dir, es van fent coses, i n'hi ha que fan millor, n'hi ha que fan mitjor, i tu has de trobar el teu nínxol polític i el teu discurs, i allò que et sembla que està bé, doncs dir-ho sense problemes, no? Escolta, això està bé, jo no ho tocaria, al fi i al cap també és una miqueta, jo crec que l'oposició també ha de reivindicar que és una miqueta obra de tota la institució, l'oposició també fa aportacions, i per tant també forma part de la gestió municipal, i dir, però jo aportaria aquest plus a la gestió municipal perquè aquesta sèrie de coses les faria diferent. Jo crec que és la funció de cada opció política. Ser capaç d'aportar un plus respecte al que s'està fent en el sentit de coses que farien diferent. I que aquí la gent valori que més li agrada, no?
Sí, moltes vegades que són problemes de prioritats, no? Vull dir,
també,
és
clar.
És a veure, diguéssim, una opció política pot posar la prioritat en un accent i, en canvi, l'altra en un altre, no? Vull dir, això és una cosa, diguéssim, que és bàsica. Jo, de totes maneres, diguéssim, i ho dic una mica perquè últimament he estat, així, amb diverses coses d'entitats i de més, a veure, aquesta idea de que l'Ajuntament ha d'ajudar més a les entitats. Jo, el que estic veient, diguéssim, i una de les coses que ens ha portat la crisi és d'aquella idea que deia un senyor d'aquí Sant Cugat que les entitats desapareixien i es anaven convertint en empreses de serveis, doncs no. Diguéssim, aquestes empreses de servei cada vegada es van desmuntant més i cada vegada, diguéssim, les entitats tornen a ser el que era abans, que era un grup de gent que voluntàriament, diguéssim, s'agrupava i que voluntàriament està fent una tasca i s'ha acabat. Que realment, doncs, des del període Aznar i de les lleis Aznar, el fet de que s'assimili una entitat a una societat anònima, doncs, fa que Hisenda sigui molt complicat i que això al final acabis, doncs, amb uns serveis professionals, d'acord. Però aquestes entitats, doncs, que tenien 4, 5, 6 persones, diguéssim, de plantilles, es van reduint absolutament, i allò que era el conserge, perquè no queda una altra solució per obrir i tancar la porta, i un administratiu que fa el mínim possible, i els altres, doncs, si cal, en un moment determinat es demana, doncs, això, un recolzament exterior, i de fet és una prestació de serveis, no és una persona de plantilla, no? I no solament, diguéssim, d'aquí de Sant Cugat, sinó de, a veure, per exemple, d'altres entitats aquí del Vallès, ja que conec, i que tots han anat evolucionant en aquest sentit, eh?
Un altre tema del ple d'ahir. El plenari donava el vistiplau a sumar a Sant Cugat el recurs de cassació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que va anul·lar, recordem, la inclusió de Torre Negra al Parc Natural de Collserola. Per tant, Sant Cugat s'afegeix a aquest recurs que ja va presentar la Generalitat i que defensa, una vegada més, que Torre Negra és i serà sòl no urbanitzable. L'únic partit que es desmarca de donar suport al recurs de cassació és el Partit Popular, que des de fa ja alguns episodis ha trencat el que venia sent una línia d'unanimitat política al plenari sobre aquesta qüestió. Com ho veieu, Domènec?
Això li diran exactament el mateix que li van dir, diguéssim, en vol del pla territorial, i és que no hi ha res a fer, diguéssim. El problema ve d'abans, el problema ve de que l'Ajuntament de Sant Cugat ha plantejat algunes coses malament.
Però sobre aquest cas concret, la Generalitat i l'Ajuntament no tenien criteri, arguments i dret per incloure aquesta zona al parc natural? Ho dic perquè la sentència entra a valorar, per exemple, que Torre Negra no és, no forma part de la Serra Collserola, diu, forma part de l'entorn.
A veure, diguéssim, i torno a insistir, diguéssim, el que he explicat altres vegades. Quan hi ha dues parts que es barallen, el sistema, diguéssim, doncs és acabar amb un jutge que és el que acaba posant pau. I el jutge, diguéssim, és el que diu: aquests senyors opinen A, aquests altres senyors opinen B. Jo busco uns pèrits independents, qualificats, a través del col·legi corresponent, etc, etc, que em facin els seus informes. I a partir d'aquí, diguéssim, jo acabo decidint. Llavors, no és un problema de que l'Ajuntament vulgui o no vulgui, és que això ha arribat un moment en què ha arribat a tribunals, i tribunals han dit: miri, doncs vostès poden opinar respectablement això, però nosaltres considerem que no és així. I s'ha acabat.
Sí, però el que jo plantejo és, una cosa és la discussió urbanística, eh? Una altra cosa és la discussió mediambiental, és a dir, incloure o no un sector al parc natural
és que
forma part d'una valoració
és que la discussió,
amb criteris naturals i ambientals.
La discussió es basa en criteris mediambientals. Llegeix-te la sentència i veuràs que la discussió, diguéssim, es basa en criteris mediambientals.
El que diu la sentència, bàsicament, és que troba incoherent que una zona que des del punt de vista urbanístic les sentències han dit que no mereix especial protecció, des del punt de vista ambiental, en canvi, sigui inclosa al parc natural. Però això són dues línies que podrien anar en paral·lel. És a dir, la tramitació urbanística és una cosa, però els valors i els criteris per incloure el sector al parc natural van en paral·lel, no? És una decisió de l'administració que decideix crear un parc natural, que és una figura, al final, mediambiental.
Sí, esclar, però és que això, diguéssim, llavors s'hi hauria d'haver inclòs Can Trabal, i s'hi hauria d'haver inclòs Costa del Golf, i s'hi hauria d'haver inclòs moltes altres coses. Aquest és el problema. Aquest és el problema. El problema és que, diguéssim, l'Ajuntament ha jugat amb dues baralles diferents. I aleshores, a veure, si l'Ajuntament realment hagués tingut una voluntat de preservar, diguéssim, això, podia haver-ho fet tranquil·lament l'any 2000, quan encara quedava molta cosa per urbanitzar, i podia fer un discontinu i compensar tots els propietaris, i aquí no hi haurien hagut més discussions i més problemes i més coses. Al contrari, que la ciutat ho hauria adquirit tot de forma absolutament gratuïta. I ara no és així. Diguéssim, ara doncs s'ha de pagar per Can Busquets, s'ha de pagar per Can Montmany, i s'haurà de pagar per Torre Negra. A veure, l'Ajuntament ho ha fet positivament, malament.
Jordi.
Jo amb aquest tema, ja ho vam discutir l'altre dia, escolta, que el que diuen els tribunals, que suposo que treballen 9 o 10 anys més, perquè a més és absolutament impossible seguir-lo al detall, o a veure, bueno, sí, si estàs implicats directament i tens responsabilitats amb el tema, però clar, un ciutadà de peu de fora, escolta, arribes un moment que et perds, i per tant no tens una idea acurada que et permeti emetre un judici sòlid i amb un mínim de capacitat d'encert, jo, francament.
Una mica perquè la gent s'orienti amb aquest tema, la línia de la confusió de sentències i contrasentències, i corregeix-me, Domènec, si m'equivoco, però el que ha dit fins ara la justícia no contradiu que la zona no serà urbanitzable, però la discussió està, segurament, en els drets compensatoris, no?
Exacte.
I en els propietaris d'aquests terrenys, tant el majoritari com els petits propietaris, que reclamen tenir drets compensatoris, i la xifra de la compensació econòmica, que si la justícia dona la raó als propietaris, fa bastanta por, no? Por per l'Ajuntament, vull dir, por per la sostenibilitat de les finances municipals. No sé si tens una estimació d'aquesta xifra.
Sí, sí, hi ha una estimació d'aquesta xifra i està presentada en l'Ajuntament. Vull dir que...
Però la vols dir perquè la nostra audiència s'ho imagini?
Bueno, diguem-ne que és l'equivalent a 4 pressupostos municipals.
400 milions d'euros.
Vale. Sí, sí, a veure, i això està fet per un tècnic, diguéssim, doncs, qualificat i de més, independent, doncs, que ha fet la valoració aquesta.
Per tant, si la justícia acaba donant la raó a la línia argumental dels propietaris, que diuen que tenen drets compensatoris perquè no van poder exercir el seu dret a construir en aquests terrenys, la factura seria aquesta. Clar, aquesta factura, òbviament, és impossible de pagar, no?
Per aquesta factura la sabíem, diguéssim, l'any 2000, eh? No és que no la sapiguéssim, eh? Ja ho sabíem, que tenia una opció i teníem una altra opció. I que aquesta opció, diguéssim, portaven aquesta factura. I l'altra opció era haver compensat amb tot aquest conjunt de coses que es va fer. Quan no es compensa amb aquest conjunt de coses que es va fer, i torno a insistir, diguéssim, és que hi va haver-hi algú qui va sortir-hi guanyant. I aquest és un tema que quan es parla de Torre Negra no surt mai. Per què no es va fer aquella compensació? Perquè hi va haver-hi algú que no li interessava i qui va sortir-hi guanyant. I qui és aquest algú? M'agradaria, diguéssim, que això també, diguéssim, es plantegés. I per part dels partits de l'oposició, perquè a veure, eh? Vull dir, ells també tenen alguna cosa a veure amb aquesta decisió, eh?
No, però els partits de l'oposició no els hi pots demanar que vagin contra el criteri general. És a dir, aquí hi ha... A veure, Domènec, a part de les qüestions jurídiques i de la bona intenció dels propietaris de treure uns calarons, a veure, aquí hi ha tota una voluntat molt majoritària de conservar allò.
Jordi.
I aquest ha sigut el tema que ha primat l'exposició municipal. Lo de més són suposicions, Domènec. Pensar que algun concret s'ha beneficiat d'això, no sé, quan dius tu, no sé, quin si no és, això és una suposició. Això és suposar que algú ja sabia quin seria el resultat d'allò judicial i que es posaria en qüestió una cosa que inicialment es veia clar, que no hi havia una sèrie de drets aquí, i tot això és... Això tu ho pots fer perquè saps el final de la pel·lícula, però no pots plantejar que fa 12 anys algú ja era conscient que allà hi hauria un procés judicial que podria acabar donant la raó als propietaris i, per tant, això és una pel·lícula
que de moment no ha donat la raó als propietaris.
No,
també situem les coses com són. Pot passar, però pot no passar, també.
No, però vull dir que això és una lectura des del final de la pel·lícula. Vull dir, inicialment no pot suposar que algú tindria el mapa que tenim ara.
Jordi, et puc ensenyar un document firmat per mi, entrat a l'Ajuntament a l'any 2000,
sí,
que diu això textualment.
Vale.
I que, a més, estic dient, diguéssim, qui són alguns dels que es beneficien. Eh?
Sí, però...
Dir que, per tant, no és una cosa que, diguéssim, que m'inventi ara, eh?
Sí,
que ho tinc documentalment escrit.
Suposo que són els propietaris d'altres zones que no han de pagar una compensació als de Torre Negra. Suposo que són aquests.
Vale, però, bueno,
entesos. Bueno, però, a veure, quan s'inicia el procés... El punt de partença, i ara parlo el fet objectiu, jo no tinc els meus coneixements jurídics, no són com per tindre dubtes al respecte, el punt de partència és que allò era clar que l'Ajuntament tenia capacitat per declarar-ho no urbanitzable i que, per tant, no havia de compensar els propietaris. Aquest és el punt de partença, Domènec, és aquest. A partir d'aquí, doncs, cada un fa la seva estratègia política i... O no era aquest el punt de partença? Sí que era aquest.
No, el punt de partença és que l'Ajuntament es va entestar en que no tenia cap necessitat de compensar quan legalment...
És el que acabo de dir.
Sí, però vull dir, quan legalment això no era així.
Bueno, això és el que hi ha discussió. Això és precisament el que s'està discutint.
Vale.
Això s'està discutint i encara no hi ha cap sentència que entri en això.
No, jo de totes maneres estic d'acord amb una cosa.
Recordem una cosa, perdona, Jordi, encara no hi ha cap sentència que entri en això, per això dic que al final la discussió jurídicament, el que cal...
Per això dèiem que hi ha
prou anys. No, però això és el més important. La incògnita és... Hi ha o no drets compensatoris?
No,
per això encara la justícia...
Això n'hi ha per 10 anys o per 8, per això que deia que jo ara... Que digui. Sí, jo crec que això és una espasa de Damocles sobre l'Ajuntament que, a veure, algun dia hauríem d'aclarir. Ara, qui cony li treu... Allò que es queda del gato.
Sí.
No, de totes maneres, jo estic una cosa, el que diu Domènec, que aquí sí, que si realment l'Ajuntament... I és un punt de vista legítim, una altra cosa és que, com diu Domènec, probablement poc consistent jurídicament, ja es veurà. A partir de la base que allò s'havia de conservar i no s'havia organitzat i tal, havia d'haver mantingut aquest punt de vista coherentment. Com? Llavors aquí surt Can Busquets, llavors això que crea, des del punt de vista dels propietaris, un precedent. Diu, escolti, aquells senyors es busca una... Bueno, potser la paraula no és component, es busca una solució tal i qual que pot...
I Can Montmany,
hi ha una altra història darrere que...
Sí,
però aquests senyors que l'interès natural pot ser equiparable a la Torre Negra, no veig que
una altra magnitud, parlem d'una altra dimensió.
Sí, 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 bueno, però si parlem de Torre Negra i parlem d'interès natural a la Torre Negra, escolta, hauria de ser el mateix.
Sí, però en quant a valors ecològics i ambientals són exactament
els mateixos. A veure, si parlem de valors ecològics i ambientals, que allà no s'hi han de fer-hi cases perquè allò pues, té un valor col·lectiu i és un cinturó...
Sí, però jo només ho dic per orientar l'audiència. Estem parlant de 3.000 o 4.000 cases que eren les proposades a Torre Negra i 40 o 50 o 30 xalets, no recordo, que els proposaven a Can Busquets, eh?
Bueno, però tu la, a veure,
no, el criteri de si té valors ambientals o no.
El problema, independentment de l'extensió del que se pugui fer, que aquí l'Ajuntament pot acordar dir, escolta, no, facin menys, no sé què, no sé quantos, és això, no? Que si tu creus que tot aquest cinturó que va de Cap Montmany, Busquets i Torre Negra té un interès natural perquè és aquesta franja, no? Allò que ens separa del bosc purament dit i la de protecció i del nucli urbà i tal, home, perquè llavors és el que diu el Domènec, independentment de quin sigui el resultat jurídic, això genera un greuge comparatiu, no? Vull dir, un urbanisme indispensable no programat es negocia una solució perquè s'urbanitzi amb compensacions, evidentment, i una altra no. Jo també, amb tota aquesta manera, penso que el tema quan cabronat tot, que és el Núñez. Si no hi hagués el Núñez per darrere i haguessin...
Potser la solució hagués estat més fàcil amb els propietaris...
de tal i qual i tal...
Això segur,
eh? El nivell de reivindicació i d'urgències històriques i tal hauria sigut molt diferent.
I també que ha obert un front...
Perquè el Núñez hi volia edificar i tal i qual, i els propietaris, bueno, és una cosa que tens, dius, bueno, doncs parlem-ne, no sé què, tenim temps per parlar-ho, no hi ha pressa, anem a buscar una solució gradual, no sé què. Clar, l'altre, pimba, pimba, pimba. Jo crec que això encabronarà tot el tema, em dóna la impressió.
I a més, a veure, diguéssim, també hi ha allà, a veure, diguéssim, és el Núñez i 90 propietaris. Aquests 90 propietaris, diguéssim, hi ha una sèrie que hi viuen i que, a més,
sí,
i que, per tant...
Clar, són propietaris molt diferents.
Aquests tenen una situació, diguéssim, molt particular. Una situació que, a més, diguéssim, se'ls hi ha complicat, perquè encara que siguin cases, algunes de les quals, doncs, per exemple, tenen més de 100 anys ja, i van estar fetes amb tots els permisos legals de l'època i de més, ara resulta que no tenen la qualificació de sòl urbà, perquè com que han anat canviant les lleis urbanístiques i allò doncs no s'ha acabat mai, doncs ara tenen uns problemes, diguéssim, doncs a Calample, eh? Aquests problemes se'ls hauria solucionat si realment allà hi hagués hagut un projecte d'urbanització, perquè del contrari és molt complicat, eh? I gent que tenia coses, diguéssim, allà que eren edificables teòricament i això, perquè doncs, bueno, perquè ho deia el planejament urbanístic, doncs ara es troben amb que com que han canviat les lleis també per una qüestió de pendents o per una qüestió de compensacions i de més, diguéssim, doncs no podran fer-ho. I això és un tema que... Això. Però després hi ha els altres, diguéssim, els que ja, diguéssim, que tenen sol rústic, que en un moment determinat haurien pogut vendre Núñez i que no van vendre. Perquè, doncs, bueno, consideraven doncs, que potser a veure que el projecte Núñez doncs, tampoc era això.
Era una mica faraònic.
I aleshores, a veure, que és possible, diguéssim, de tenir una entesa. Amb tots aquests anys que tu pots estar pledejant contra, diguéssim, l'Ajuntament, això no ha impedit que, per exemple, que, doncs, hagin signat dos convenis de col·laboració amb l'Ajuntament. Són temes que són absolutament diferents, no?
No, és evident que el Núñez ho ha encabronat, això està clar.
Un altre tema, amb una certa polèmica o debat ciutadà del ple d'ahir. El ple aprovava que el consistori avalés amb 300.000 euros la Unió Temporal d'Empreses, que assumirà les obres del mercat de Pere Sant. És un projecte de rehabilitació del qual es parla des de fa molt, i alguns dels paradistes que hi estan implicats i que havien de buscar finançament. No hi ha hagut cap entitat financera que hagi volgut donar aquesta quantitat per avalar a l'empresa que farà les obres, i per tant han anat a veure l'Ajuntament, i l'Ajuntament finalment ha dit, d'acord, nosaltres avalem. Això és un increment que pel govern municipal és molt petit de l'endeutament municipal, això afegeix un 0,02% més d'endeutament municipal, i consideren que està ben gastat perquè reactivarà el comerç de la zona. Alguns grups de l'oposició no comparteixen aquesta operació, Iniciativa hi votava en contra, i el PSC i la CUP s'hi van abstenir, també expressant els seus dubtes de la idoneïtat d'avalar amb diners públics uns propietaris privats que al final faran el seu negoci. Com
de totes maneres, diguéssim, l'edifici és públic o és privat?
Públic.
L'edifici és públic, sí.
És de l'Ajuntament. I les obres que es faran a dintre milloraran o empitjoraran l'edifici?
Se suposa que l'han de millorar.
Vale. Doncs aleshores em sembla que no hi ha res a dir. Mira, si et milloren una obra, tu hi poses uns calerons, no? Per millorar casa teva, tu hi poses uns calerons, no?
El tema és qui té interès en millorar-ho? Qui li donarà l'ús comercial o la ciutat?
Ja no t'anirà, a veure. A veure, quan el tema aquest es va plantejar, jo vaig dir, aquí ens costarà calés, això. Jo crec que el debat està... aquest és un bon debat, jo, per posar sobre la taula i discutir a fons el tema aquest que es diu col·laboració públic-privat. No? Ah. És a dir, a veure, aquí, efectivament, inicialment, em sembla que si no m'acabo que els paradistes, i em sembla que eren els arquitectes, no?, que tiraven això endavant, han creat una UTE, que gestionarà durant 40 anys, si m'equivoco, el mercat.
Correcte.
Vale? Durant 40 anys, el mercat. Llavors, aquí faran uns cabarons. Eh? En teoria, ells s'havien de fer càrrec de tot. També, si no m'equivoco, el conveni venia a dir que si la cosa feia figa, subsidiàriament l'Ajuntament se'n faria càrrec. Bé, de moment ja hi hem de posar un aval de 300.000 euros que acabarem pagant, perquè que jo veig que acabarem pagant. Aleshores, a veure, escolta, jo també entenc el que dius tu, però, a veure, igual que vols dir, milloraran l'edifici, o milloraran, però bé, per vendre i per allò, també s'hi pot dir, però és que l'edifici és nostre. Vull dir, els hi estem donant un edifici perquè ells facin un negoci. No, el bé que podria demanar és que no hi posem ni cinc. O si no, que paguin una quota, o com es diu allò, un cànon cada any, que compensin a l'Ajuntament. Però clar, si no paguen cànon, tenen 40 anys al mercat per fer calés, i a sobre hem de posar 6.000 euros perquè ningú els hi deixa aquests calés, on té el negoci municipal? A veure, a part d'un servei, que és evident, a veure, estem perdent calés aquí o no estem perdent calés? Vaja, és que és allò, aquesta versió perversa de la col·laboració públic-privat, que al final el que consisteix és que es fot diners públics perquè uns privats facin negoci. Mirat de forma dura i pura, és així el tema.
Però si tu, com a administració, poso sobre la taula, no tens capacitat, ara per ara, de revitalitzar aquella zona que ho necessita i que el comerç dels carrers adjacents des de fa molt ho demanen, bé, doncs que els diners surtin d'aquí, tu només fas aquesta petita ajuda que permet que ells disposin d'un milió i mig d'euros de finançament a través d'un crèdit bancari, o sigui, aquest aval servirà per això, i d'alguna manera també, em poso en la seva pell, pots interpretar que estàs permetent, en el fons, que la resta d'aquella zona es beneficiï de la teva inversió, no?, amb aquesta petita ajuda de l'Ajuntament.
Bueno, de fet, és una inversió de ciutat, És una inversió de ciutat, perquè és una inversió sobre un servei públic. Encara que, diguéssim, hi hagin privats, però és que, esclar, això és el problema sempre, diguéssim, que passa amb totes les concessions administratives. Totes les concessions administratives, el que agafa la concessió és per fer-hi un petit negoci. A veure, no es faran rics, tampoc.
Plantegem-ho com a quina és l'alternativa. És a dir, si els paradistes que porten aquest projecte no poden fer la inversió perquè no tenen accés a crèdit...
L'alternativa
és que es buidi aquell edifici perquè els paradistes marxaran, perquè el negoci va cap a baix, si no es fa un canvi important. I l'Ajuntament què farà amb aquell edifici? Té capacitat de realment fer un projecte que porti valor, que dinamitzi la zona, que ompli d'activitat? No ho sé, ho plantejo, per pensar. Potser no és la solució ideal, però quina és l'alternativa? Un plantejament similar al que es pot fer quan l'Ajuntament ajuda la Unió, quan l'Ajuntament ajuda el Club Muntanyenc, potser no és el plantejament ideal, però quina és l'alternativa, no?
No, a mi que seria una cosa d'aquest tipus que ajudi no a revitalitzar, a ressuscitar, perquè pràcticament està mort el mercat i que doni un servei, si més no, en aquella zona i revitalitzar-se, a mi em sembla molt bé. Aquí el que estic discutint és el que ens ha de costar això a l'erari públic. En principi no ens havia costat. En principi no ens havia costat gens, res, perquè suposava que l'erari públic, o bueno, l'Ajuntament, el municipi, posava l'edifici, no?, que diu un dret, i que ells hi posaven tota la resta, perquè se suposava que allà hi traien uns calés, que evidentment si fan una inversió han de rendibilitzar-la, i se suposa que en 40 anys ho faran i tal. A mi,
la inversió se suposa que serà entre 2,5 i 3 milions.
I suposa que els 40 anys està calculat. A mi em sembla impecable això, Igual que a un paradista li fas una concessió per un temps perquè ha de recuperar la inversió. A mi em sembla impecable. Ara, en principi no ens havia de costar ni 5. Aleshores, ara sembla ser que qui diu que aquestes 6.000 euros en aval no s'acabin fent efectius? No? Jo és el que dic, això, no? Una cosa que al principi no ens havia ni costat ni 5, i per això dic que sempre se'ns ven, i perdó per l'expressió, la col·laboració públic-privada, com si el públic sempre sortís guanyant, i de vegades no és així. I per tant, aquesta és el que dic jo, no? El que, primer ni 5, ara 3.000 d'aval, al final quan ens costarà això? Perquè, clar, a veure, jo recordo també, i perdoneu-me, potser no és un allò que l'impulsis. No, per dir un exemple, col·laboració público-privat, en aquell cas era per recaptar. Vam perdre, allò, vam perdre una quantitat de calés impressionants, perquè havíem de pagar un cànon a aquella gent, i resulta que tenia un nivell de recaptació molt baix, i ens va costar, jo me'n recordo quan van presentar els números, va costar més el farciment que el gall. Llavors, clar, aquestes coses... Després han passat a la Diputació, que era lo lògic, que tenia una certa experiència i tal, i sembla que les coses van molt millor, no?
Sí, que
però és a dir, que a vegades aquestes col·laboracions...
Bueno, perquè allà, diguéssim, realment Impulsis va aconseguir pujar 2 punts la recaptació, però els costos, diguéssim, en van pujar 5 o 6, amb la qual cosa, diguéssim,
4,
acabava sortint perdent.
Perdint 4, i el fotut d'allò...
Però això va ser perquè, a veure, aquella gent es va atribuir, diguéssim, uns sous que, en fi, ja t'agradaria.
I per aquí també hi havia una cosa de purito institucional, de que no sé per què en aquella època nosaltres amb la Diputació no hi volíem res a saber. Sí. Quan la Diputació ja tenia una estructura que funcionava bé, i la prova és que ho tenen quasi tots els municipis metropolitans, i aquí van dir, no, nosaltres farem la nostra... que aquesta és una altra de les dades en Quatenca, que sempre hem de ser diferents, hem de ser els primers, i hem de tenir el primer museu de matemàtiques del món, i el no sé què, però bueno, en fi, aquesta és una altra, per això.
Bé, se'ns acaba el temps, però...
Hi havia un altre tema que jo només vull mencionar, sí, que em sembla important, que és el del pla d'inclusió.
Sí, és el segon que tenia. Ah. El pla d'inclusió, un pla que disposa una partida de 8,3 milions d'euros, és un 9% del pressupost municipal, el que fa és agrupar actuacions que ja es feien i redissenyar algunes de noves, un pla que va comptar amb el suport de tots els grups polítics al ple d'ahir. Pla d'inclusió social, l'objectiu reduir desigualtats, garantir necessitats bàsiques, i l'oposició que va dir que era un bon pla, que s'havia treballat bé, tot i que podia ser una mica més ambiciós. També un altre d'aquells temes en què l'oposició donava suport, deia que estava molt ben fet, i intentava trobar vies... també per poder plantejar coses que s'haguessin fet no tan bé, diguéssim, no? Què els hi sembla?
3 coses més. Segons tinc entès, la diagnosi del pla és molt bona. A mi m'han dit que està molt bé i en pla s'explica, perquè no és un pla fet amb una matriu que fan des d'una institució que no diré el nom, que fan tots iguals. Això que s'ha fet des de tècnics d'aquí que coneixen el terreny, i m'han dit que la diagnosi és molt bona i molt actualitzada. 2, el pla, com no pot ser l'altra manera, el pla d'aquest tipus ho recull pràcticament tot. A més, sembla que s'ha acceptat bastantes esmenes o moltes del que ha presentat l'oposició, per tant, és difícil per les seves característiques, i si realment han acceptat les 3 propostes, dir que no. I 3, home, ojalà es compleixi, perquè el problema que tenim, i aquest és un altre debat, és que aquí fem plans, sembla que tenim 12 o 13 senguats, plans, fantàstics, extraordinaris, a 10 anys vistes, que ho preveuen tot, però que després no es compleixen. Per mi, un pla ha d'anar acompanyat d'un pressupost i s'ha de complir. Si és així, escolti, estupendo.
52% de les accions previstes són noves, 48% són reforç d'iniciatives que ja estan en marxa, en total són 154 mesures en àmbits, com deia el Jordi, molt transversals, salut, habitatge...
A mi el que fa por és que siguin tantes mesures.
Massa feina ara per implementar, no?
Jo sempre dic que el de cultura en tenia 167 i no sé si n'han fet 4 o 5, perquè clar, quan ets tan ambiciós...
Ja, aquí caldrà que el tercer sector, que les entitats, que l'oposició estigui molt atenta també al seguiment d'això, no?
I que millori la situació social i econòmica, i per tant, cada cop hi hagi menys motius, que les mesures es redueixin a la meitat pel seu propi peso, que diria aquell, no?
Sí. Hi ha un altre, també,
seria la millor notícia.
Per fer un últim titular, del ple d'ahir, una altra mesura polèmica, al final no va tirar endavant, però era una proposta del Partit Popular de rebaixar el 25% de forma lineal els sous a tots els treballadors de Promusa, començant pel gerent i acabant per l'últim administratiu o administrativa. Una mesura que va comptar amb la crítica d'entrada del representant de Comissions Obreres a l'organisme de Promusa, a Pepe García, que entre altres coses va dir que era il·legal perquè passava per al conveni col·lectiu, no? Era una reducció lineal del 25%. Cal dir que cap partit li va donar suport i de fet tothom va recriminar que una proposta així es fes vulnerant els criteris de negociació col·lectiva i la interlocució adequada, no?
És que això és una salvatjada, però després t'expliques coses com la reforma laboral, no? Dius, menys mal que el grup municipal de Sant Quan no havia de fer la reforma laboral, perquè llavors, a veure, en primer lloc, evidentment que això va contra el conveni, això és, segon, reducció un 25%, és que és una salvatjada. Però si ho sap, jo em van ensenyar els sous de Promusa, perquè l'argument era que Promusa tenia menys feina, que estava per sobre la mitjana. Bueno, això es podia aplicar també a l'àmbit d'ensenyament i tal i qual. Ara, si tu, primer, per què per Promusa i no amb caràcter general, i segon, per què lineal, perquè clar, mires els sous i dius, esclar, vale, el gerent un 25%, escolta, seguirà menjant, però una administrativa, el 25% saps com quedaven? Amb 1.000 euros al mes, No, perquè el brut era 20 i alguna cosa, 17
24.
O 24, 17 o 18 al net, i treus un 25, queden 1.000 euros al mes. Escolti, però què ens hem
també tornat? Cal dir, perquè molta gent ho va assenyalar durant la discussió al ple, que aquells sous, no, sobretot els de la part alta, no eren reals perquè cobren per objectius. Per tant, les pagues d'objectius que estan incloses a la seva integritat no s'acaben pagant a la seva integritat.
Bueno, però vull dir que tu no... A veure, jo he anat usant els convenis i mai se'ns hagués ocorregut plantejar una mateixa reducció a un senyor que està cobrant 1.200 al mes, com que no està cobrant 5.000. A més, jo encara me'n recordo dels convenis de fa molts anys que expectava augments no lineals, sinó proporcionals, més elevats als més baixos per anar igualant, no? Aquesta ha sigut una miqueta... Aquests senyors... Bueno, i per què promocionar i no començar pel patronat d'ensenyament o no començar per urbanisme? És que també això també s'hauria d'explicar, no?
Bé, moltes coses del ple municipal d'ahir, se'ns ha acabat el temps, eh? Havíem de parlar
d'economia... Això que no veníem preparats.
Sí, això que no veníeu preparats, doncs mira, Déu-n'hi-do. La veritat és que...
Nosaltres pensàvem parlar de Crimea, que és una cosa propera...
És una cosa que... No dic que no ens afecti, perquè, òbviament, en un món...
No, només perquè estem en un món interconnectat, i ens afecta especialment per la situació que està passant a Catalunya.
Sí.
Perquè si ens mirem el mirall de Crimea, millor no mirar-nos...
Ens hem de mirar, com diu el senyor Margallo, el paral·lelisme és clar.
No, és que Catalunya en aquests moments no l'afavoreix gens ni mica, perquè és un mirall molt lleig per mirar-se, o perquè ens hi facin mirar.
Exacte.
I perquè des del punt de vista històric tal, no té res a veure. Ara, jo crec que no és un bon precedent, perquè si la Unió Europea ha pres la posició que ha pres i no està dintre de la Unió Europea, pues, podem preveure altres coses, no? Jo crec que aquestes coses sempre són mal precedents, a part de que és una part del que representen pels de Crimea i per Ucraïna.
Bueno, els de Crimea estan contents, de ser russos,
sí,
perquè
jo,
de fet ho són.
Però jo que... Sí, no, clar, són, és algo que podia... Però el que no m'acabo de creure és aquest 80%, quan els russos, ja per posar aquesta diferència, són el 58, no? I sembla ser que la resta no està molt a la bona, és un percentatge que ens sembla una mica elevat, però bé, no.
Però el que és evident és que més van anar a votar els russos, que la
sí,
resta de
russos,
gent no van
anar a votar. Tu, però si els russos són el 58 i han sortit un 80% de sí de la població, jo...
Per això dic, perquè diguéssim és que la resta no van a votar.
Se'ns acaba el temps, ho deixem aquí. Seguirem parlant dels temes locals i també de temes d'àmbit general un altre dia. Gràcies, Jordi Casas, Domènec Miquel, per acompanyar-nos i per donar-nos la seva visió dels temes que més ens afecten. Fins a la propera.
A vosaltres.